Són dies aquests de presentacions als clubs esportius. Tenim aquella certa sensació que acaba la temporada i ja gairebé en comença una altra. Suposo que els propis clubs també tenen aquesta sensació i els directius probablement encara una miqueta més. Teníem pendent balanç de temporada i, evidentment, totes aquelles preguntes que se'ns poden ocórrer de cara al futur. Amb el president de la Unió Esportiva Sitges, amb en Jordi Martínez. Jordi Martínez, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Tot va molt de pressa, no? Hem acabat una temporada fa 4 dies, sembla que hagi passat un mes o dos, i ja estem de ple en el ball de la següent.
És que no és que vagi de pressa, és que com no hi ha ni un dia de pausa entre una i l'altra perquè se solapen, doncs és un subconstant. Encara no hem acabat una temporada, que ja estem començant l'altra. Fa anys sí que hi havia unes setmanes de pausa perquè entre que acabava la Lliga i feia les plantilles de l'any següent, però ara no, ara ja a partir de...
Tot va més de pressa, ara.
Bueno, tot va més de pressa, en general tot va més de pressa.
Tots anem de pressa, nosaltres, la comunicació, tot. La vida mateixa.
Les xarxes socials suposo que apreten, hi ha un coneixement exhaustiu de tot i tothom sap moltes coses de tot, en aquest cas esportiu, doncs de tots els equips, i els moviments comencen molt abans que abans. Abans, doncs, a finals de temporada, doncs, podies fer moviments i contactes i fitxatges. Ara ja no, ara ja, si esperes a final de temporada, ja va estar.
El Sitges està immers en presentar els nous jugadors de cara a la temporada que ve, des d'aquest nou projecte que inicieu, que ja fa setmanes que vareu anunciar. Abans d'entrar en matèria, et preguntaria quina sensació et queda tu després d'aquesta última temporada? Que no ha estat fàcil.
Si parlem de la temporada que acabem ara, és una temporada que no ha estat gens fàcil. Era la primera temporada en la que nosaltres com a Junta, doncs, havíem de gestionar dues plantilles sense que hem intentat que no hi hagués diferències entre A i B o entre Sitges i Sitges Obrense, però ha estat molt difícil, molt complicat. Ha estat una temporada en la que ara no tinc la dada aquí, però jo no recordo, bueno, seguríssim que ha estat la temporada amb més lesions que hem tingut.
Probable.
I lesions de llarga durada, a més. Jugadors que havien de ser claus per la confecció de la plantilla no van arribar ni a entrenar el primer dia amb Pau Botifoll. Han hagut moltes lesions de la temporada. Després, el dia a dia de la mateixa competició ha anat generant una sèrie d'entrebancs, anem a dir, que ens han perjudicat, i el fet d'estar els dos equips a la mateixa categoria, doncs tampoc ha ajudat. Hem après tant jugadors com a tècnics com a directius, i bé, aquest any doncs l'encarem amb molta més il·lusió.
Moltes lesions, això ha obligat a tirar de juvenils, jugadors del B que han hagut de doblar molts cops, jugar amb l'A, jugar amb el B. Ha estat un trencaclosques en el qual les peces a vegades...
Jo diria que ha estat, a part de complicat, perquè suposo que al final tothom el que vol és tenir una certa estabilitat i saber que dimarts, dijous, divendres entrenem un equip i el cap de setmana juga amb aquell equip. I ha estat una temporada en la que la immensa majoria de setmanes, a partir de dimecres, ja havíem de començar a fer el Tetris, d'aviam quin juvenil del B passa a l'A perquè el juvenil A pugui anar amb el B, perquè el B vagi a l'A, llavors algun de l'A que dobli i baixi al B.
Com es diu en aquests casos, anàvem desvestint sants per vestir-ne uns altres.
Exacte, sí, sigut, sí. Hem arribat a haver de canviar horaris de partits per poder... I això tota la temporada cansa, tota la temporada és molt dur, perquè això va començar... Jo diria que sense aquest tema vam estar poder dos mesos. A partir de novembre o així ja vam començar amb el tema dels canvis i l'amunt i avall. I el que nosaltres desitgem és que el B sigui un pas intermig entre el juvenil i l'A. I això és el que sempre hem desitjat, i aviam si aquesta temporada ho aconseguim així.
Molts cops, ara que dius això, Jordi, el paper del segon equip no acaba de quedar clar.
Aquest any jo penso que no ha quedat clar per dos motius. Primer, pel que et deia, de que era el primer any que nosaltres els teníem...
No ho dic pel Sitges, sinó en general, no? A vegades no queden prou prou definits aquests segons equips.
Bueno, clar, suposo...
Què ha de ser, un sub-23, un equip jove?
Sub-23 seria l'ideal, però hem de ser realistes i amb, la, amb, les nostres, amb la nostra situació jo ara mateix el veig inviable. El veig inviable perquè això, jo penso, que potser estic equivocat, però penso que això ho pot fer un equip que realment tingui, un equip gran, que tingui una escola potentíssima. I quan dic potentíssima vull dir que tingui dos o tres juvenils de primer nivell i que a més pugui anar a buscar jugadors a altres equips. Perquè si fos en el nostre cas, podem tenir una generació com la que, bueno, ara tenim l'any que ve, que estem convençuts de que el juvenil serà una gran temporada pel juvenil, perquè hi ha una fornada de jugadors que acaben, que és l'últim any, i que hi ha 7 o 8 jugadors de molt bon nivell pel futbol comarcal. Però clar, no podem saber què passarà d'aquí 2 anys o d'aquí 3, perquè clar, això depèn dels jugadors juvenils que tinguem, i nosaltres no tenim el potencial per anar a buscar jugadors de primer nivell en categoria juvenil. Llavors, clar, limitar-te i definir-te com a sub-23, doncs és tancar de portes. Una altra cosa és que la nostra intenció i el nostre desig és que hi hagin contra més juvenils sortint o sigui, quan acaben la categoria, passin el B, millor, i tant de bo pugui ser un sub-23. Però no el definirem, almenys a curt termini, no el definirem mai com a sub-23, perquè necessitarem jugadors de més d'aquesta edat. I llavors el fet de que hagin estat en la mateixa categoria doncs tampoc ha ajudat, perquè hi ha una sèrie de... Sí que té coses bones el tenir dos equips perquè pots passar jugadors i aquestes coses, però també té coses dolentes perquè el limiten, i aquest any doncs, bueno, ha sigut, en aquest cas ha sigut dur. Ha sigut dur el tema de conviure amb els dos equips.
Més enllà de la problemàtica que ha suposat gestionar les dues plantilles, i afegim aquí un nou problema, si es pot dir així, que és que el segon equip ha hagut de jugar en un grup de Z en què, evidentment, vaja, no ha estat agradable per ningú. Amb tots els respectes per tothom, perquè
sí,
hem trobat equips que han jugat a futbol, que ho han fet molt bé, que han estat molt esportius, però l'equip i el club, Jordi, s'han trobat en situacions... fins a cert punt desagradables al llarg de la temporada.
El que ha jugat o segueix el futbol sap, de tots els oients, que el futbol de més enllà de les costes és una cosa i de les costes cap aquí és una altra. Jo he tingut la sort, perquè jo he disfrutat i són experiències que t'emportes, de seguir pràcticament tota la temporada al B, i han hagut desplaçaments que realment han sigut ratllant, podria utilitzar la paraula, desagradable. Ja no només perquè veies que els jugadors patien per la forma i per el que era el partit en si, sinó també doncs, pel camp, per l'afició, i cadascú, aquí amb tot el respecte, tothom viu el futbol d'una manera i cadascú el viu de la manera que el viu, no? Nosaltres a Sitges doncs, bueno, veiem el futbol com un esport i que ens agrada guanyar, evidentment, però no el veiem com una amb la passió que, per dir-ho finament, que es viu en segons quins camps. No tots, i a més que repeteixo, tothom té el seu dret, no hem tingut cap incident de que haguem sortit físicament malparats, o sigui, cadascú ho viu d'una manera, i el que passa és que nosaltres no estem acostumats a viure aquests ambients.
El capítol més desagradable suposo que és el dia que heu d'anar al camp de l'Iberia a dir que aquell partit no el jugareu.
Allò va ser realment espectacular perquè, bueno, van ajuntar moltes coses temes interns de l'equip, que va ser la setmana en la que es va fer públic el tema de la fusió amb la Joventut Ribetana. Van començar a sortir tots els rumors possibles i més. Una part de la plantilla, doncs, bueno, no sé si no va creure o no es va refiar o veia difícil que acompléssim el missatge que de fet estem acomplint ara, i és que tothom ha tingut lloc a la nova plantilla. Hi havia algun jugador que es va sentir per xarxes socials amenaçat. Total, que això ho fiquem tot a un pot i al final resulta que no teníem prou jugadors per anar. Nosaltres vam avisar.
Això com a club s'entén? És a dir,
no.
El club no podia entendre els jugadors, aquells jugadors que
De cap de les maneres.
Es negués a anar a jugar.
Si a nosaltres el dijous ens diuen, escolta Jordi o escolta Òscar, escolta, junta, sí. Hem pensat bueno, que no volem passar por i no volem anar. Uh-huh. Quan a més no era tota la plantilla, evidentment, perquè vam haver jugadors que van anar. Pues ho haguéssim previst d'una altra manera. El que passa és que ens vam assabentar el divendres, jo en particular em vaig assabentar divendres vora les 12 de la nit, que els jugadors havien decidit unilateralment de no anar. Bueno, si l'oient es posa de part del jugador, ho entén fàcilment, no? per les compensacions que tinc, bàsicament econòmiques, clar, que és zero, doncs per què he d'anar a jugar-me a la cama, no?
Sí.
Estem d'acord? Però jo pregaria que aquestes persones es posin en el lloc una mica del punt de vista de club i de les persones que estem treballant. No hi ha ni un dia de la setmana ni jo penso que no passen dues hores de la meva vida despert que no faci alguna gestió pels Sitges. Llavors, clar, que divendres a les 12 de la nit te n'assabentis de rebot de que els teus jugadors han decidit no presentar-se un partit perquè tenen por, la veritat és que és un camp problemàtic i un camp, però no ha passat res i estan jugant a la promoció d'ascens. Aquesta setmana jugaran el partit de tornada, tant de bo no passi res i hauran acabat amb els seus punts. Que és un camp amb un ambient dur, sí, però bueno, és que és el que dèiem abans, cadascú viu el futbol com el viu. Llavors, haver de donar la cara per uns jugadors que ni s'han dignat dir-te que no es presentaran i tenir d'anar a un camp amb el que t'estan esperant a ungles perquè no t'has presentat i perquè ells tenien la seva idea i perquè ells volien jugar, doncs és complicat. I més quan et trobes doncs, alguna persona d'allà que encara ho complica més, perquè menys mal que vam avisar de que no anàvem, o perdó, que no anàvem a jugar, anàvem a presentar per omplir l'acta i els requisits federatius. Però és que si no arribem a presentar, no sé què hagués passat, però hi ha jugadors, o un en concret, va dir, no, és que hi ha equipos que no se presenten, no, perdó, no s'ha presentat, no, tothom ha anat al camp, i tothom ha jugat, i han guanyat, i han perdut a casa, va haver una fase de temporada de 5-6 partits que no guanyaven res, no? Van perdre dos o tres partits seguits a casa. Bueno, això és un camp pues, conflictiu, pues, problemàtic, però bueno, és que el futbol és una mica és així. No tot és anar a... Quan jugues un futbol de competició a tercera catalana, pues, et trobes camps que són més problemàtics. I llavors, el que anem, que internament suposo que és el missatge, que és el que, perquè el partit en si no deixa de ser un fet aïllat, sí. No? El fet és que jo he trobat amb alguns jugadors una manca d'implicació perquè nosaltres, el fet d'estar, com dic, a tercera catalana i viure amb la intensitat que vivim la Unió Esportiva Sitges i la importància que li volem donar a aquest esport quan el vivim moltes hores al dia, li volem donar la importància que pensem que té. Llavors això no és, amb tots els respectes, un torneig de quatre amics que s'han ajuntat per fer uns partidets uns quants dies a la setmana, i no. Això és un torneig organitzat per la Federació Catalana de Futbol i que nosaltres tenim les responsabilitats. Llavors, el fet de que, mira, avui no vaig perquè és diumenge i perquè he volgut sortir i me'n vaig a dormir a les 7 del matí, i avui no vaig. Avui no vaig perquè és Barcelona i tornem tard i ostres, jo no tinc ganes d'arribar a casa a les 3. Avui no vaig perquè... Tot això ens ha passat amb jugadors de casa i això pues, sap greu. Uh-huh. Després el que passa és que nosaltres, doncs jo ara pues, aprofito una miqueta i ara que ha acabat la temporada ja i em dones l'oportunitat, pues, explico una miqueta perquè la gent pugui intentar posar-se al nostre lloc. Perquè el que durant tota la temporada corre i surt per les xarxes i surt pel carrer és el que diuen els jugadors. I per sort hi ha jugadors que podria dir, bueno, no farem noms ara, però hi ha molts, la immensa majoria, per sort, perquè és que al final si no seria per llençar la tovallola, no? Doncs són gent implicada, però que, clar, només que hi hagin dos o tres que tenen aquest pensament i són els que no es presenten el diumenge perquè no, jo jugo a casa perquè ja em va bé, perquè és diumenge a la tarda i ja he pogut descansar del que he sortit dissabte. Jo no dic que no surtin, evidentment, si és gent jove, i el que passa és que digue-m'ho tu, quan comença la temporada de l'agost em dius, no, jo prefereixo sortir i no tenim-me que llevar a les 7 del matí o a les 8 del matí un diumenge per anar a Barcelona a jugar al camp d'aquesta gent que ven ocellets al camp perquè tenen la mentalitat de fa no sé quants anys. Jo això no vull viure. Doncs digue-m'ho. Si jo no aconsegueixo ajuntar una plantilla de 18-19 jugadors, doncs potser em plantejo la possibilitat de fer dos equips. Però clar, quan tu es compta amb tu, parles amb un jugador, et diu que sí, que no hi ha cap problema, que està interessadíssim en tornar a jugar a futbol, que fa temps que no jugava, o que ens continua jugant, i resulta que la quarta jornada ja t'està fallant, perquè és que ayer salí, no ho era, jo a Barcelona, ara el domingo, no, pues això no és serio. Llavors, potser nosaltres, pues, el millor és que busquem una implicació i un compromís que cada vegada és més difícil, això és una cosa que és cert, perquè en tots els equips, en tots els clubs passa, i és una pena perquè això entre una cosa i altra, pues, el futbol amateur l'estan matant, o l'estem matant entre tots.
Des de fora, Jordi, tenim aquella percepció o sensació, digue-li com vulguis, que ningú ha acabat massa content, ni el club, ni els entrenadors,
bueno, nosaltres,
ni els jugadors.
Si ara com a club em dius amb un monosil·lapsi o no, jo diré que sí, perquè tota la temporada hi ha alegries també, és futbol i a nosaltres ens agrada i per això estem ficats, si no, no estaríem. Ara que hem tingut moments difícils i que hi ha persones que no acaben d'acabar contentes, doncs sí, però clar, el que no pots pretendre és comprometre't amb un club a jugar una temporada de 34 jornades, 17 són a fora, dels 17 partits que hi ha a fora, 8 o 10 no presentar-te sense cap explicació, o t'ho diré ben clar, mentint, perquè és que tinc feina, i a la mateixa hora estàs penjant la foto a xarxes socials de que estàs jugant a pinsbens. Perdona, digue-m'ho que prefereixes jugar a futbol sala, però digue-m'ho, perquè el club té un nom i anem amb un escut per ahí, amb un prestigi guanyat des de l'any 1946 i que no tenim ganes d'anar arrossegant, i sobretot per respecte a la persona que t'entrena i a les persones que comparteixen vestidor amb tu. I després no vinguis després al dimarts següent a dir que és que no quiero ir al campo del no sé qual, perquè no, és que aquesta setmana passada m'has mentit, perquè m'has dit que no venies per feina, i a l'hora del partit, a la mateixa hora del partit, surts fotografiat a un equip de futbol sala. Això jo no ho trobo bé. Algú ho entendrà i algú dirà, és que pues, té tot el seu dret. Doncs tot el dret, si jo no nego el dret de jugar a el que vulgui o fer el que vulgui, mentre no sigui redolent contra ningú. Cadascú fa amb la seva vida el que vol i el que creu que ha de fer, però quan estàs involucrant a altres persones, amb altres col·lectius i a una entitat com la Unió Esportiva Sitges, doncs a mi em dol.
Això els jugadors, anem als entrenadors, perquè tinc també aquella sensació que tampoc marxen massa satisfets, ni Víctor Doñate ni Xavi Areu. Bé, arran sí, de les seves últimes manifestacions.
Parlarem primer, bueno, per començar per un, Víctor Doñate, com a club, la sensació que ens queda des de dintre, com a president del club i com a Jordi, et diré que la relació que jo tinc amb el Víctor, salvo que ell ara em digués el contrari, però jo crec que és cordial. És cert que...
Ell manifesta, perdona, Jordi, en algun moment, ja acabant la temporada, que s'han sentit una mica sols.
S'han sentit una mica sols perquè... Puc entendre que s'hagin arribat a sentir una mica sols, sobretot en el tema de les convocatòries, perquè és per aquí on ha vingut el major problema. Però, clar, tu mira que tu tens... no sé si se m'entendrà l'exemple. Tu tens tres fills, cada fill mira per ell, però tu has de vigilar i has de vetllar pel bé dels tres. Llavors aquí teníem, com deia abans, que a partir de dimarts, dimecres, cada setmana, teníem el fill Sitges, que demanava jugadors perquè no en tenia prous. Tenies el fill Sitges Suburense, que anava just i no volia donar jugadors perquè anava just. I tenies el juvenil, que nosaltres des del primer moment hem plantejat el juvenil amb una temporada no d'impàs, però sí d'intentar de totes per totes salvar la categoria, perquè l'any que ve volem donar el pas d'intentar fer una gran temporada, amb la qual no ens podíem permetre el luxe de baixar. Que tampoc no podies anar traient jugadors així com així. Llavors què passa? Que una setmana i una altra i una altra i una altra et trobes de que això va cremant, perquè clar, jo vull aquest jugador i no me'l dones, aquell jugador que vol venir no li deixes venir, llavors el jugador també s'enfada, però clar, és que tu has de mirar des de sobre i clar, tu no pots agafar els tres puntals del juvenil A i deixar el juvenil A sense tres puntals per cobrir el B, o per cobrir el Sitges Sobrense, o per cobrir el Sitges A, perquè el Sitges Juvenil també té les necessitats. I jugadors del Sitges A que ara potser, no ho sé, però és possible que vagin dient que no acaben contents o que no estan contents amb les perspectives de futur o el que sigui, se'ls ha demanat, perquè nosaltres entenem que el Sitges és el Sitges, amb dos plantilles, però el Sitges, però són 15 partits els que pot jugar amb, una, amb un equip i l'altre. Jugadors del Sitges A se'ls ha dit de baixar al Sitges Suburense per baixar a Barcelona i o no t'han respost o t'han dit que no i es queden tan amples. Clar, jo no puc agafar a l'orella una persona que és pare de família i dir-li no, tu vienes a jugar con el B, no? Però clar, després no m'exigeixis que jugadors del Sitges Suburense et vinguin a ajudar amb tu, perquè si tu la setmana passada no has volgut anar cap allà, doncs és molt possible que ells no vulguin fer el camí de tornada. I després tens l'entrenador del juvenil, que, bueno, Xavi Pau ha tingut un comportament excel·lent, no ha posat el més mínim problema tot, ha intentat sortir com ha pogut, però ell arribava divendres a la tarda i no sabia amb quina plantilla comptava per diumenge el partit de divendres al matí o dissabte a la tarda. I clar, tot això, tota la temporada, jo això ho puc entendre una setmana, dues, tres, cinc jornades en tota la Lliga. Però quan de 34 jornades això et passa en 25, és molt difícil.
Sí.
Llavors, a més, tenim amb els entrenadors dels dos sèniors el cas de que, bueno, paral·lelament a tot això, ha hagut la fusió amb la Joventut Ribatana.
Això, també hi ha aquella sensació que pugui haver molestat, perquè s'anuncia faltant 8 partits per acabar la temporada,
això...
perquè s'anuncia un cos tècnic quan l'actual encara està al club...
Això era, o sigui, que la Unió Esportiva Sitges es fusionava amb la Joventut Ribatana era un fet, i pensem que era una oportunitat que no podíem perdre. Llavors, el primer efecte col·lateral són els místers.
Llavors, es podia haver esperat més a anunciar-ho?
Llavors, és el que et anava a dir. Sí. La primera decisió a prendre és, què fem? Els hi diem ara? Quan falten, si recordo que eren 7 o 8 jornades,
8 jornades,
8, 8, 8 sí. jornades per acabar, o esperem al final? Si esperes al final, tens dos problemes. Un, que és que avui dia, per el que deia abans de les xarxes socials...
S'han assabentat via externa.
Ja sí. Ho vam dir de seguida que, es va fer, que va ser oficial, no que es va fer oficial, sinó que va ser oficial. O que era ja, que era un fet que no tenia marxa enrere. I encara i així, ja van haver alguns que ens van dir que fèiem tard, perquè ja ho sabien. Llavors, si haguéssim esperat, per això podia passar que el carrer anés ple, i que, a més, quan els hi dius, posa'm un número, 2-3 jornades pel final, l'última, a l'acabar la Lliga, el primer que et dirien els entrenadors és, ostres, m'ho podies haver dit abans, que m'hagués buscat un altre club amb més temps. L'altra solució era dir-ho, evitar el problema de que el carrer anés ple i els donaves l'oportunitat a unes persones que consideraven que han tingut un comportament fins aquell moment correcte, a que es busquessin les seves possibilitats, sempre i quan no volguessin continuar amb les ofertes que la Unió Esportiva Sitges els hi va fer.
L'entrada del club els ofereix continuar?
En la mateixa conversa que se'ls va dir que no es comptava amb ells, se'ls va oferir a tots dos unes vies, uns càrrecs a l'organigrama tècnic del club,
si,
per seguir.
Si no m'erro, i matises tot el que hagis de matisar, a Víctor Bañate se li ofereix ser l'entrenador del segon equip?
Sí.
I Xavi Areu, seguir amb el femení?
Seguir amb el femení i ser coordinador de futbol base masculí, d'una de les dues etapes de l'escola.
I és obvi que cap dels dos accepta.
Els dos ens demanen uns dies, sí. I Víctor de seguida ens respon, i el dia següent de respondre és quan es fa públic que se'n va al Cubelles, i era molt lícit i perfecte, i cadascú
ha de buscar el seu futur.
És molt possible que ell, segurament, i perquè a nosaltres ens passava, el projecte el vam iniciar no a un any, sinó a més temps, i a millor doncs, ell doncs, li ha quedat la sensació de que aquest any, amb un any sol i amb l'any tan complicat que ha estat, doncs no ha pogut fer la seva feina, i és possible que, o segurament que no ha quedat content d'haver de marxar. Jo com a club ho podem entendre. Altra cosa és que personalment doncs, bueno, jo crec, almenys les converses que he tingut amb ell han sigut molt cordials, i bueno, això dona moltes voltes i vés a saber. però que el seu comportament ha estat excel·lent fins al darrer dia, amb la qual no hi ha cap pega. Però va dir que doncs, declinava l'oferta, que ho agraïa, però que tenia altres perspectives i que volia marxar. Doncs perfecte. Tot i així, ell ha acabat entrenant fins al darrer dia, perfecte, amb els mateixos problemes d'alineacions que les mateixes jornades, però ha acabat. I amb el Xavi Hereu, doncs el mateix, el Xavi Hereu se li va oferir.
No sé si és que el cas del Xavi Hereu és diferent, perquè clar, ell també és responsable del femení, i clar, aquí hi ha una branca més.
Sí, era més complicat encara perquè bueno, nosaltres estàvem convençuts, i així li vam manifestar, que era la persona, pensàvem, idònia per seguir el front del futbol femení, perquè el futbol femení és una part del club en la que nosaltres estem obsessionats. No és que ens agradi, no, és que estem obsessionats en fer-la triomfar, fer-la créixer, perquè volem que hi hagi futbol femení d'important a Sitges, volem ser un club de referència amb el futbol femení, i pensàvem que ell era una persona doncs, amb la suficient experiència com per portar-la a terme. Uh-huh. A més, també havia estat ja fa 2 o 3 anys, havia estat amb nosaltres amb algun equip de la base, sí. I creiem que era una persona que podia compaginar el tema futbol femení a la coordinació de...
Sí, evidentment, una noia que coneix la casa, evidentment.
Està moltíssimes hores a Aigua Dolç, sí, sí. Vull dir que coneix tot, coneix tots els jugadors. Bueno, s'ho va repensar i al final doncs, ha decidit marxar cap al Ribas. Doncs, em sembla perfecte. Uh-huh. El que és clar, que no acaben contents per això, pues, hi ha moltes decisions que es prenen i les persones no acaben contentes, però no podem estar... perquè és que llavors seria materialment impossible dirigir un club, perquè els jugadors volen una cosa, el ministre vol una altra, el fisio vol una altra, l'utiller vol una altra... Tothom vol la seva. I és el que deia abans, quan tens 3 fills has de mirar de sobre, doncs clar, imagina quan tens totes aquestes figures i has d'intentar coordinar-ho tot.
Preguntava això, Jordi, perdona, dels entrenadors, perquè clar, també la temporada passada Rafa Borràs no surt massa content del club, i hi ha aquella sensació que no és que marxin per la porta del darrere, tampoc vull dir això, però que ostres, que no.
Això és un tema que, bueno, preocupar-nos la paraula, però que sí que no m'agrada, perquè no volem donar la sensació de que estem anant cap a... sense rumb. I nosaltres la línia la tenim molt clara. Però clar, si...
Pot existir aquesta sensació, ho dic, perquè...
Sí, no, jo t'ho dic, personalment jo penso...
Hi ha una part d'aquest rumb que es fa amb un vaixell que condueix Rafa Porres. Rafa Porres, 2 anys després, canviem de comandant, Víctor Doñate. Ara, no, Víctor Doñate no. Potser des de fora es dona aquesta sensació, no? Que els projectes no acaben de culminar, no sé per què.
Estic totalment d'acord, però et puc donar les explicacions del per què no ho fem, perquè no ho fem, perquè sí.
És obvi.
La intenció era, bueno, ja l'any passat ja vam donar prou explicacions amb el tema de Rafa Porres, el que felicito des d'aquí per la gran temporada que han fet, o que estan fent, sí. Tant de bo la culminin. Anàvem a començar la tercera temporada i nosaltres vam pensar que una tercera temporada amb tal com anava la relació amb el club, doncs potser no hagués acabat tot el millor que nosaltres volíem. Es va buscar un entrenador amb unes característiques determinades, que és Víctor Doñate, i nosaltres estàvem molt feliços amb l'inici de temporada de Víctor Doñate, i tot i que al mes d'octubre, com he dit abans, ja m'ha de dir-ho abans perquè no diguin que m'ho busco, a partir d'octubre, novembre, ja vam tenir els problemes que vam tenir amb el tema de plantilles i tal, nosaltres vam continuar convençuts que Víctor Doñate era una persona correcta, i a més ha sigut una persona que s'ha dedicat en cos i ànima a la preparació del seu equip, i perfecte. Però clar, el que nosaltres no podíem preveure quan vam tenir les converses amb Víctor Doñate i vam fer oficial el nomenament de Víctor Doñate és que al mes de novembre, desembre, sorgiria la possibilitat de que la Unió Esportiva de Sitges es fusionés amb la Joventut Ribetana. Clar, quan va sorgir aquesta possibilitat, amb la primera conversa que jo personalment vaig tenir amb la banda de la Juve, va ser una de les coses que me'n vaig emportar a casa. Ostres, si això arriba a sortir bé, tornem a tenir una altra variació del nostre rumb.
Sí.
Però clar, és que ara mateix, jo com t'he dit abans, no hi ha 2 hores que no passin sense que faci alguna gestió pels Sitges. Jo ara visc exclusivament perquè els Sitges vagi el millor possible. Que potser m'equivoco, o potser ens equivoquem, perdó. Potser ens equivoquem, sí, segurament. Ens equivocarem moltes coses. Però el que ningú pot dir és que no intentem fer el millor per l'Unió Esportiva Sitges. I ara mateix, perquè la gent no digués que després de canviar el Rafa Porres pel Víctor Doñate, per no fer això, no acceptéssim el repte de la fusió amb la Joventut Ribatana per pujar de categoria a la Unió Esportiva Sitges, vam pensar que no podia ser. La gent que pensi el que creï que ha de pensar i ja està. Si és que cadascú és molt lliure de fer i de pensar. Nosaltres l'únic que podem fer és aprofitar aquestes oportunitats que tu ens dones i explicar-ho, i explicar els motius pel qual ho fem. Nosaltres estem 24 hores com ell que diu al camp, i si algú no està content, bé, ens ho diu, que ja ens ho diuen.
Suposo, Jordi, que hi ha opinions per tots els gustos.
Per sort, sí. Algú ens defensa i algú ens recolza.
Anava a dir tantes opinions com afeccionats. Bé, potser no, però en qualsevol cas hi haurà qui pensarà, escolta'm, no podien continuar amb Víctor Doñate, amb aquesta idea de futbol, amb un equip jove que probablement donava aquella sensació que tenia més recorregut, fins que els que pensarà, escolta'm, això no ha funcionat, otro.
Ara mateix, com també he dit abans, les xarxes socials fan, no et diré mal, però
més mal que bé.
En aquest cas sí, perquè hi ha, i bueno, aquí, com diuen que el saber és el poder, pues sí, sí. Hi ha molta, per tenir molta informació ja va bé, no? El que passa que en tenim moltíssima informació, excessiva sí, informació, sí. I ara un equip de tercera catalana, els jugadors i els tècnics saben com funciona el de tercera i el de segona i el de primera, i la pressió, que és poca o molta, però dels aficionats i dels socis també, és que sempre tercera catalana, és que... I ara mateix, el nivell dels jugadors, el nivell qualitatiu de les plantilles, realment, si tu vols fer una plantilla que tingui aspiracions de pujar, i això no és l'Unió Esportiva Sitges, és tots els equips, mira, el Cubelles ha pujat ara per fi, però després de quants anys reforçant-se i reforçant-se i tornant-se a reforçar sobre la mateixa base sense traspassar jugadors fins que ha arribat al final a aconseguir, ha estat 3 o 4 anys.
3 anys, sí. Sí,
tres anys que ha estat allà lluitant.
Aquest seria un camí.
Aquest seria un camí, però clar, jo el que no sé és, i jo no em toca saber-ho, és els recursos que té el Cubelles per poder anar millorant les plantilles any rere d'any. Jo sé els recursos que tenim nosaltres i jo l'únic, abans de tenir la possibilitat de fusionar-nos amb la Juve, l'únic camí que vèiem per pujar, i és el que intentàvem amb la contractació del Víctor, era aconseguir un bloc de gent jove de casa, la majoria, i anar intentant aconseguir tenir molta sort amb dos o tres retocs cada any per anar mirant de reforçar aquell planter. Però això suposava tenir molta sort, encertar-la molt amb els dos o tres fitxatges, perquè no hi ha massa jugadors d'un bon nivell que quedin lliures per un equip de les aspiracions de la Unió Esportiva Sitges, i suposava 3 o 4 anys.
Tot i que crec, i ara que dius això, perdona Jordi, que el Sitges com a tal té un avantatge en tot això, i és que no hi ha una pressió ni social ni mediàtica, ni, no sé, jo tinc aquesta percepció, no sé si tu com a president la tens tampoc.
Sí, jo, a mi m'agradaria
que podeu treballar amb una certa tranquil·litat, vull dir que no hi ha un factor extern, no hi ha un entorn, diguem-ho així, com deia el Johan.
Sí, sí, tens tota la raó. Però això té pros i contres, ja, com tot en aquesta vida.
M'imagino.
El fet de no tenir aquesta pressió, perquè jo això ho he dit mil vegades, és veritat, tens tota la raó, Sitges no és una plaça futbolera. Sitges és una plaça que té tants atractius i tantes activitats i tantes sortides que el futbol no és una més. No és la principal, és una més.
No està en el top.
Exacte, hi ha moltíssimes més coses. Llavors, clar, només has de veure l'assistència de públic a Aiguadols. Llavors, clar, això doncs et deixa treballar amb cert marge, en el sentit de que no tens aquesta pressió de que t'obliguin i que tinguis que prendre unes decisions que sí o sí, però també pues, això implica que menys assistència de públic i menys pressió també implica doncs, menys seguiment, menys recursos, menys motivacions per segons qui, i clar, això també és negatiu. A mi potser m'agradaria tenir el camp amb 800 persones o 700 persones cada setmana, que paguessin la seva quota i la seva entrada per poder disposar d'uns calés per gestionar la contractació de jugadors per pujar a una altra categoria. Però aquí això no existeix. Llavors, clar, nosaltres, els jugadors, tots els que venen, després quan se'n van, això no ho valoren, perquè ningú t'ho diu. Els que se'n van, descontents, evidentment. Però quan venen, tots t'ho diuen. I ara estem tenint casos que ens ho han dit, ja. No, es que yo tenía ofertas de otro equipo que incluso me pagaba, pero claro, lo que es pagar al fútbol, es que tal equipo paga. Ah, sí, tal equipo paga, pero mío, es este me entrarán de clubes que pagan, sí, pero pagan 50 euros, 60 euros. Això és pagar, sí, és pagar, saps? Dones sí. Un sol en 100 euros, és pagar. Però clar, amb això què soluciona? Si t'has de desplaçar i has de fer... Però llavors hi ha jugadors d'un més nivell que estan dient que ja han rebutjat ofertes de clubs que els hi paguen perquè fa 3 o 4 anys que per les xarxes socials saben, i perquè tenen amics que juguen, saben que els Sitges, doncs intentem que els jugadors estiguin el més ben tractats possible, que hi ha una estructura de club sòlida i consolidada i sanejada econòmicament, i que això els hi permet jugar amb tota la tranquil·litat del món. Llavors venen amb les mans a les butxaques, tenim una persona que es desviu perquè la roba la tinguin preparada, tenim una persona que s'encarrega de gestionar el pagament dels habitatges, tenim una persona... I tot això és el que ells valoren, perquè clar, com no hi ha sous que et permetin viure del futbol, doncs posen una balança i alguns que ho prefereixen. Llavors, clar, tot això és trencar-nos totes les hores del món per intentar aconseguir aquests recursos. Clar, no podem aconseguir més recursos per anar a buscar a sobre jugadors, perquè no es tracta, o nosaltres pensem que no hem d'anar a buscar un jugador i que cobrin dos o tres jugadors del planter. Aquí, si es donés el cas, podien començar a tenir alguna compensació econòmica quan poguessin compensar a tots. Compensar a un i a dos no, no té sentit, perquè pensem que això a la llarga és contraproduent.
Anem acabant, i probablement quedin moltes qüestions al tinter, però el temps és el que ens marca. Ángel Calvo, Manel Rodríguez, Dani Pujol, algú pensarà, ostres, anem enrere.
Nosaltres no pensem que anem enrere, perquè si no, evidentment, no ho haguéssim fet. El tema de la fusió amb la Juve, quan ja vam decidir fer-la, doncs un dels temes que va sorgir era el tema de l'entrenador. Manel tenia uns plans, però el fet de tornar a Sitges, doncs evidentment li va fer moltíssima il·lusió. Ell és sitgetà,
sí.
I és de casa,
com jo sempre he dit, el Manel és un trosset de la bandera del club.
Ha estat moltes temporades aquí, i el fet de poder integrar a la major part de jugadors de la Juve i el cos tècnic, doncs jo evidentment molt abans, altres temporades abans de que hi hagués la possibilitat de fusionar amb ells, a la Juve ja la seguia, perquè és un equip de la comarca, és un equip que està en una categoria superior, i a més perquè coneixes gent, i bueno, això el diumenge a la tarda doncs mires l'aplicació i vas seguint tota la setmana, no?, com juguen. Però el fet d'integrar-nos amb ells, doncs encara va ser més motiu per seguir-los. I la veritat és que la Juve ha fet una temporada sensacional, i en gran part és per la feina feta pel Manel i per l'Ernest al vestidor, perquè sí, tots els jugadors ara que estan venint, ara tots m'ho diuen. Sí, sí, hi ha molts jugadors molt bons, tot el que tu vulguis, però el millor de la Juve és el vestidor, és la pinya. Llavors, clar, quan vens jugadors que nosaltres segurament, si no fos per això, doncs no podíem haver tingut l'oportunitat de veure'l jugar a Aiguadols, des d'aquí doncs faig una enèsima crida a la persona que li agrada el futbol, perquè penso que aquest any realment hi haurà bons partits a Aiguadols.
Tindrem el primer equip a segona catalana,
sí?
El segon equip al grup 12 de tercera,
sí?
I tindrem un primer equip femení a primera divisió.
Sí, senyor. Un equip
femení. Tenim l'entrenador ja de l'equip femení o no?
Sí, i em permetràs que 24 hores, perquè és que hem convocat una reunió amb les jugadores demà i penso que són elles les primeres que ho han de saber.
Perfecte.
Però si jo et convido també, la reunió és divendres a les 8, si vols venir, i si no, a partir de demà, a partir de les 9 de la nit, a la teva disposició per parlar de tot el tema femení que tu vulguis. El que sí que puc dir és que estem intentant, si aconseguim el recolzament de tots els estaments que estan implicats, tindrem un staff potent, molt potent. La persona que ve a entrenar-les estava a punt de comprometre's amb un equip de primera divisió femení, amb la qual és una persona que coneix de sobres el futbol femení tant de la comarca com de fora, sap quines són les diferències del futbol femení amb el masculí, i és una persona que coneix i té moltíssims contactes. És una persona que ha entrenat ja molts anys equips femenins, i ja dic, anava a fitxar per un equip de primera, amb la qual té una vàlua. Volem fer un equip juvenil també, i tindrem l'infantil de futbol 7. Llavors la nostra aposta és no solament cuidar les nenes que hi han i a les noies que juguen als equips juvenil i sènior, sinó donar-los com no pot ser d'una altra manera, el mateix tractament que el sènior, els sèniors masculins. És més, ja els hi ha manifestat, i demà els hi tornem a explicar, que part de l'estaf que treballarà pel sènior A i el sènior B també treballarà pel sènior femení, quant a preparació física, metodologia, utilleria, tot.
Ho hem de deixar aquí. Jordi Martínez, gràcies per atendre una vegada més nostra...
Un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Aquests micròfons, que vagi molt bé. Bon estiu.
Gràcies,
igualment. Ja estarem, com diu aquell, en contacte.
En contacte. Bon estiu a tothom.